La caravana, amb Joan Trias.
Va, 9 minuts que passen de les 5 de la tarda. Arrenquem de nou la caravana en aquesta última hora de programa i com cada divendres ho fem parlant de cuina, avui ni més ni menys que amb John García. Ell és el creador de la pastisseria John Cake i, atenció, també creador del millor pastís de formatge de Barcelona, Catalunya i un dels millors del món, segons els experts. John García, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
John, ara parlarem d'aquest famós pastís de formatge, però abans, parla'ns una mica de tu, perquè segons hem pogut llegir, amb només 27 anys vas canviar radicalment de vida, passant, atenció, de l'enginyeria aeronàutica a la cuina.
Exacte.
Com és aquest pas?
Al final és un pas mogut per passió. Jo vaig estudiar enginyeria aeronàutica, m'havia plantejat estudiar cuina, però en aquell moment, amb 18 anys, doncs, una mica els pares, una mica això, tendeixes cap a l'enginyeria, i vam plantejar l'Austràlia com una cosa que m'agradava molt, i ja està.
T'ha servit algú de l'enginyeria aeronàutica per posar-ho els pastissos de formatge, no?
I tant. Home, sí? Alguna cosa n'has tret, ja sigui per mètode, ja sigui per manera de treballar, sigui per el domini que puguis tenir d'eines com Excel... al final, tot el coneixement que vas acumulant, d'una manera o altra, el pots fer servir.
Em parlaves una mica dels teus pares, eh? D'on et ve aquesta passió per la cuina?
Home, jo primer tinc una passió per menjar. Aleshores, va haver-hi un moment que va ser com, si vull menjar les coses que m'agraden, si a casa meva no les cuina, les hauré de cuinar jo. Però és veritat que tenim tradició a la família. El meu avi era cuiner en vaixells de càrrega, va ser tota la vida cuiner. La meva àvia també era cuinera, la meva tieta segueix dedicant a l'hostaleria, la meva mare també havia treballat al restaurant que havien tingut els meus avis. Tenia el tiet de la meva àvia, però bueno, que és família que ha estat a la restauració. Per això també em deien que no entrés en aquest món, perquè òbviament és un món que és molt dur. Està canviant, però imagineu-vos, hostaleria anys 70, 80, doncs allò era el que era.
En quin moment et planteges obrir John Cake?
Bé, al final anem a dir que jo no vaig amb la idea d'obrir John Cake. És una cosa que surt. Surt perquè a mi em dona per buscar una recepta de pastís de formatge que a mi m'agradi. Durant la pandèmia em poso a buscar la recepta, em poso a vendre als amics, i plantejo allò de, i si puc vendre 10 pastissos al dia, doncs, que xulo, no? Aleshores començo a fer proves, comencen a agradar, a partir d'aquí, jo començo el novembre, el desembre, creo la marca com a John Cake, creem l'Instagram, vull dir, tampoc, i fem unes enganxines. Tampoc és que fem gran història, no? Però, clar, aleshores ja començo a buscar un obrador, començo a treballar a una pastisseria que em lliga un espai a Gràcia, i al final la inèrcia i el volum que agafem en... Jo començo el novembre, a finals de març estem fent 300 pastissos a la setmana, una cosa així. Aleshores ja té sentit buscar un espai i té sentit traslladar-nos i dedicar una botiga només a això.
Clar, dius, començava al barri de Gràcia, ara esteu al Born,
sí, no?
I d'aquí res, d'aquí molt poquet, obriu nova tenda també.
Exacte, vam obrir al Born el maig, 21 de maig de 2021. Com que el volum anava creixent, no donàvem a l'abast, seguim sense donar a l'abast, és a dir, ja dissabtes i diumenges per norma gairebé sempre s'acaben els pastissos, perquè és un obrador de 50 metres quadrats, vull dir, una cosa minúscula. Aleshores, amb la necessitat de créixer per una banda i amb les ganes de buscar una altra cosa, que en aquest cas és el món del vi, amb el que s'acompanyaran els pastissos, doncs busquem aquest altre local i ara, si tot va bé, dijous vinent estarem obrint les portes.
Clar, em deies, veníem 300 pastissos a la setmana, ara en veneu 800.
Sí, les xifres...
És que és una burrada.
Són molts.
Serà molt bèstia.
són molts, segueix sorprenent, i sobretot ara el que ens ha permès la botiga és que la gent els compri a talls. Aleshores, al emportar-te una porció sempre és més fàcil, no?
Uh-huh.
També llegia fa poc un article que parlaven sobre tendències gastronòmiques i deien, potser ja la gent no té tants diners com per anar a fer un menú degustació de 80, 100, 200 euros, però petites coses que dins de la gastronomia són agradables o poden ser més xules, però a un cost molt més baix, doncs són pel que està tirant la gent, no? Aleshores, el poder oferir porcions a tall que es paguen al pes, doncs és una bona manera de que qui es vulgui gastar 3 euros se'n gasti 3, qui es vulgui gastar 20 se'n gasti 20.
Com et sents que diguin que el teu pastís de formatge és el millor a Barcelona, de Catalunya i un dels millors del món?
Home, això omple molt, no? Vull dir...
T'ha canviat la cara, eh?
Crec que no... Sí, home, crec que no poden dir res millor. Vull dir, al final, això... jo sempre he dit que són gustos i que cadascú té el seu millor, però, home, aparèixer com a un dels millors de Barcelona, a mi això ja em dona... Millors del món ja ni en parlem, però, bueno, això és molt difícil de valorar, no?, també, però, bueno, òbviament, sempre que algú diu, doncs, encantat.
Primer et pregunto així, en genèric, després et pregunto el vostre pastís de formatge o el vostre, perquè en feu més d'un i tots valen molt la pena, eh? En genèric, què té el pastís de formatge que sol agradar tant?
Formatge. Formatge, sucre, la galeta, o no, perquè alguns no en tenen. Jo crec que és aquesta barreja, que realment és una... Vull dir, és un pastís que té molta història. Al final estem parlant d'un pastís que porta viu des de l'any 760 abans de Crist.
Una cosa així. En serio?
Des de les Olimpiades, de les primeres Olimpiades, ja hi ha constància de barrejar formatge tipus ricota, amb mel, sucre. Aleshores, és una cosa que ve tota la vida. Jo no sé, diuen que el formatge té algun atractiu que porta la llet i tots els làctics, sobretot perquè la gent s'alimenti, no? Aleshores, jo no sé per on va, però sé que agrada molt i ha agradat sempre.
Què ha de tenir un bon pastís de formatge?
Depèn de qui li preguntis i depèn de per què.
Wow.
Clar, per mi, per exemple, quantitat justa de sucre, però per altra gent necessita més sucre que el que hi posem nosaltres. Per mi ha de tenir gust a formatge, però perquè és com a mi m'agrada. Hi ha qui no li agrada aquest tipus de pastís, però per mi ha de tenir gust a formatge. Si parlem del pastís de formatge basc, aleshores textura cremosa i per mi galeta, que li dona aquest puntet cruixent que el fa una mica diferent.
Em deies, clar, depèn a qui li preguntis, perquè evidentment de pastís de formatge no n'hi ha un, n'hi ha molts tipus de pastís de formatge, no?
Sí, és com si preguntes pel gazpacho, quina és la bona recepta. Vull dir, quantes receptes hi ha? Doncs una per cada cuiner, no? Doncs amb el pastís de formatge passa una mica el mateix. Dins de que els ingredients acostumen a ser els mateixos i no varia gaire, al final és un producte que et permet tota aquesta versatilitat i et permet fer... Vull dir, a part que dins del pastís de formatge basc podem anar al New York Cheesecake, podem anar al Cernic que es fa a Polònia, podem anar al pastís de formatge alemany que es fa amb quark, podem anar al japonès que és el cotton cheesecake, vull dir, hi ha mil variants i segurament n'aniran apareixent de noves.
De seguida et pregunto per els pastissos que feu a Juncake, que teniu molta varietat. Abans, però, faré una cosa d'aquelles, que quan se me'n va la pinça i ja començo a fer-ho. 17 minuts que passen de les 5 de la tarda, mira, tenim allà el nostre productor, Andreu González. Andreu, et demanaré que si pot ser, jo ja sé que estan treballant a aquesta hora i els molesto molt, eh? Baixi tot l'equip, que provarem el pastís de formatge de Juncake en directe i veurem-lo aquest any, ho comentarem aquí tot plegat. Ara sí, feu molts tipus de pastís de formatge vosaltres.
Sí, actualment, i la nostra idea és que sempre en tinguem en botiga 8 varietats. 5 són fixes, que són el nostre clàssic, el que fem amb formatge blau, que és Cabrales, el de formatge brí, el de formatge...
Cabrales.
Sí, aquest és el meu preferit.
Que dit així, dius, uau.
Clar, aquí, per això et
deia... Va ser intens, eh?
Depèn dels gustos, a mi és el que més m'agrada.
Sí?
Ara, no està fet per tothom. Tenim aquest, el de xocolata, el d'Idiazabal, i després en tenim un de setmanal, que canviem això cada 2 setmanes, i en tenim 2 més que en fem... que els anem canviant a botiga. Això ens ha permès portar ara mateix, no sé, he perdut el compte, però devem estar 160 varietats diferents de pastís que hem fet des de que vam obrir.
Clar, és que si parlem de Llum García, que és cuiner i pastisser, ho estem dient durant tots aquests minuts en aquest programa mentre parlem amb ell, hem de dir que vens ni més ni menys, per exemple, entre d'altres, del celler Can Roca.
Sí, he tingut la sort de passar per grans cases. El celler és una d'elles, la tasqueria una altra, l'era, que fa poc li han donat l'estrella totalment merescuda, és una altra, fins i tot Casagarres, que potser no és tan conegut perquè no té estrella, però també hi ha una cuina molt, molt bona. He tingut la sort, i això és sort, a part de l'esforç i tal, però és sort de poder passar per una casa com el celler de Can Roca, on passa el que passa, no, a dia d'avui.
Quina has après a aquestes cases per les que has passat? Perquè suposo que el treball és immens, la tasca és enorme, però també el que t'endús, no? És una bíblia, anava a dir, d'aprendre coses, que deu ser brutal.
Òbviament, a cada lloc aprens una cosa diferent, no? No és el mateix estar en un restaurant com la Tasqueria o l'Era, que són 5 persones donant de menjar 40, que estar al celler de Can Roca, que són 40 persones donant de menjar 40, no? Són conceptes totalment diferents. Aleshores, també en aquesta línia aprens coses diferents. A la Tasqueria, doncs aprens des de guisos més tradicionals, aprens a treballar amb molta pressió, amb molt de ritme, aprens a treballar tu sol, perquè sou 5. Aleshores, és completament diferent. L'Era, el mateix. Per sort, el Lluís és una persona que deixa molt a tots els que estan allà de pràctiques, deixa fer, aprens a base d'errors i aprens a base d'intentar i de fer, perquè allà et deixen fer de tot. Al celler Can Roca aprens altres coses, aprens a com pot ser que una recepta es repeteixi cada dia per 70 comensals i quedi exactament igual, com és treballar en equip, amb un equip en cadena, una mena de treball que a les cuines no acostuma a ser l'habitual. Sempre que parlo del celler Can Roca, igual que parlem d'altres restaurants d'estrelles, Michelin, de 2-3 estrelles, s'ha d'entendre que això no és una cuina. Com tothom l'entenem, no? És una altra història que per la complexitat del menjar doncs no queda una altra que sigui així.
Ara m'explicaves molt aprendre a funcionar, a treballar en equip, no? Suposo que fent 800 pastissos per setmana, la clau de l'èxit és treballar en equip.
Sí, i això és una de les grans sorts que tinc, que des del principi tota la gent que m'ha anat acompanyant doncs ha respost molt bé. Tenim un gran equip, ja som 10 persones, la setmana vinent en serem gairebé 20, però sí, òbviament, com a totes les cuines, saber-te rodejar i que hi hagi gent implicada, treballadora, amb ganes. Jo he de dir que en aquest aspecte, vull dir, he tingut moltíssima sort, sobretot perquè tinc dos amics treballant amb mi, que són la Sandra i l'Enrique, que des del primer dia han sentit el negoci com seu i, vull dir, és la manera, no?, de que les coses funcionin i funcionin bé, perquè al final la meva idea d'excel·lència s'ha de poder traslladar a tothom perquè la repeteixi i es segueixin sortint els pastissos iguals, perquè al final, això que deies tu, no?, del millor pastís de Barcelona o el millor pastís d'on sigui, també té una pressió, que és que la gent s'espera trobar el millor pastís, aleshores ha de ser el millor o alguna cosa que s'assembli, no? No pots badar ni un segon. O sigui, això jo crec que al final també s'ha de traslladar a tothom de l'equip i crec que en aquest sentit tothom rema en la mateixa direcció i d'això estic molt orgullós.
Ara el provarem, que el tenim aquí, a la Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
A la Nina Agustí també la tenim aquí.
Bona tarda.
A la Mercè Mondelo, que també la tenim aquí. També el provaràs, Mercè. Clar, jo quan llegia la vostra web, suposo que un dels senyals identitaris del pastís de John Cake és que per fora és super cruixent, no? I per dins és super cremós.
Sí, per fora és torrat, sí. La base de galeta sí que ha de ser cruixent. Per fora tindrà una textura una mica més tersa, però per dintre ha de ser cremós, que és on no ha de ser, no?
Com s'aconsegueix això? Sense que m'expliquis secrets de res,
Això, amb moltes proves. Moltes proves, registrant tot, moltes errades i sobretot constància i treball. Però això, al cap i a la fi, vull dir, sempre que m'han dit, dona'm la recepta, agafa qualsevol, pots agafar la de la vinya, que és una de les, la de vinya, Zuberoa, totes, vull dir, totes van pels mateixos números i pels mateixos temps més o menys. A partir d'aquí es comença a jugar amb el forn, amb els temps i poc més.
Ell diu i poc més, perquè és així de modest, però una altra de les coses que fa en John García a John Cake és que cada setmana teniu un pastís nou.
Sí, cada dues... Bé, ben bé, fem un especial cada dues setmanes, però a part, cada dia n'hi ha dos de diferents a botiga.
Cada dia?
Sí, que es van més o menys intercalant, no? Al final nosaltres comprem un formatge de 3 quilos, el gastem i comprem un altre. Però així anem fent i això ens permet jugar molt i provar molts formatges, no? I també d'aquesta manera el client que pot voler repetir sempre s'hi pot trobar alguna cosa nova. Ara, per posar un exemple, ara per Nadal n'hem fet una amb un torró de Xixona d'aquí de Can Soler de Badalona i n'hem fet una altra amb panetone. que són cosetes... Sí, sí, sí. Ja és el tercer any que la fem i la veritat és que agrada molt. Igual que en vam fer amb Coca de Sant Joan i agrada moltíssim. Intentem fer això, doncs, sí. Intentant anar fent cosetes perquè la gent pugui anar... Sobretot, estem parlant de que fem un producte. Aleshores, al fer un producte, podríem estar fent sempre el mateix. Jo crec que ens avorriríem i els clients s'avorririen. D'aquesta manera és això, doncs portem 160, 170 diferents fets en un any i mig, dos. Clar, això és la gràcia, no?
Clar, perquè si et pregunto així, bote pronto, quants formatges hi ha al món?
2.200 varietats, em sembla que hi ha alguna cosa així. És un número gran. I fins que arribem aquí...
Es podrien provar totes?
Les varietats?
Amb pastís de formatge?
Segurament.
O hi ha alguna que dius, ui, amb aquest formatge igual... Això t'ha passat, ja?
Sí, hi ha formatges que no responen tan bé per tema d'intensitat. Hem de pensar que això està torrat, està cremat, porta mantega, porta galeta, porta ou i porta formatge crema. Aleshores, una ricota, un formatges així més tendres, que tenen més poc gust, es perden. Vale. Es perden i no té sentit fer-lo servir. Vam fer un amb recuit de drap de Fonteta, que és un recuit espectacular. Vull dir, tothom que hagi tastat sap que això és un producte infal·lible i dins del pastís era una llàstima, perquè és que aquell producte te'l carregaves. Per intensitat no és compatible amb la resta d'ingredients.
A més, ens trobem en un context històric i social complicat perquè han pujat molt els preus de certes coses, no? Vosaltres ho heu notat, per exemple, en el sector de l'alimentació? Dic perquè sí que es va parlar que pujaven molt els ous, que pujaven molt la farina, i suposo que això...
La llet, crema de llet, exacte. La mantega... Sí, jo diria que ara mateix la mantega l'estem pagant el doble del que la pagam quan vaig començar jo, pràcticament. Wow. O sigui, estem parlant de que és un sector que ha patit pujades del 40% en molts productes, del 20% a la majoria, i jo et diria que tirant cap al 30-40% a l'altra majoria. I és un dels sectors que menys l'ha repercutit, perquè, si us n'adoneu, nosaltres vam haver de pujar preus, perquè vam haver de pujar preus, i gairebé tothom s'ha vist forçat a pujar preus. Ara, amb el tema de l'IVA, també hi ha molta gent que està dient, és que ens costa, també ha pujat l'energia. Vull dir, al final, tots els que ens dediquem a fer menjar, ho hem notat, i crec que no s'ha reflectit prou en els preus finals.
Déu-n'hi-do. Per últim, i ara ja passem a provar el pastís, però creus que d'alguna manera s'està perdent aquesta cuina tradicional que fas tu, per exemple, a l'hora de fer pastissos i tirem molt més, tots plegats, del fast food, dels congelats, de no sé què?
Segurament sí. La gastronomia, jo crec que tothom que s'hi dedicarà s'està recuperant molt aquest receptari antic. És a dir, jo crec que hi ha una tendència que patirà, com que parlàvem de l'encariment, és el mateix, no? Doncs ara la gent està tirant a guisos més tradicionals, coses més de tota la vida, potser amb un toc diferent o amb una mica més d'elaboració, però amb productes ja que s'han vingut fent, o sigui, s'han fet servir històricament i que són molt més econòmics que qualsevol cosa que pugui venir importada del Japó o d'on sigui. Això... Jo crec que s'ha perdut, s'està començant a fer. S'ha perdut el cuinar a casa també per un tema de temps, però alhora crec que segurament aquest any, i tal com ha comentat molta gent del sector, crec que començaran a sortir propostes de menjar, no sé si saludable és la paraula, però menjar com ben fet, ben cuinat per menjar a casa. Hi ha propostes d'aquestes que també hi ha els tàpers de tota la setmana a casa. Jo crec que això és un model de negoci que vindrà aviat, perquè la gent no hi dedica temps i tendim més a la vida de córrer i d'anar d'empreses a tot arreu. Aleshores, potser s'ha perdut a casa, però crec que els cuiners l'estan mantenint i la mantindran. Esperem.
Núria, com ho tenim, això?
Ui, ja està tallat,
Sí?
Moltes ganes de provar-lo, dic que no acaba mai, en Joan.
Fot-li cullerada. Fot-li cullerada, això.
Però també l'heu de provar vosaltres,
Sí, no. Home. Saps quanta gent Home. Està reclamant tastar aquest pastís. O sigui,
sí, crec que no arribarà, però...
Està tota la redacció,
mira,
gent d'aquí fora...
Mira la pinta
fora.
Que té per dins.
No, increïble, .
O sigui, Núria Reis està agafant un trosset ara mateix.
Val, el vaig a provar,
Va.
Vinga. Mira que la Núria Reis...
Buah, brutal. Brutal,
Va, Joan, tu també,
Molt i molt bon.
Nina, acosta'm un trosset,
va. Aquesta és la cara que busquem.
Brutal. No, moltes felicitats.
Al cap i a la fi, una de les coses importants de la cuina, i crec que és a mi una de les que més m'ha captivat, és que és fer feliç a la gent.
Aquest quin és? Aquest que ens has portat, quin és?
El que esteu tastant és el clàssic, que el fem amb quatre formatges, porta parmesà, porta gorgonzola, porta mascarpone i grana padano.
Uau.
És boníssim.
Gràcies.
Que bèstia.
No, és veritat, és que el pastís de formatge és el meu postre preferit. I quan tens un
postre... Ves xerrant que jo menjo, eh?
Val. És una gran crítica, no, llavors. Si tens un postre preferit, en proves molts als restaurants. Sí, sí. I de veritat, que no és per fer-te la pilota, és el millor que he provat a dia d'avui.
Me n'alegro.
Què, Joan?
És molt bèstia, això.
A més, ara d'aquí poc obrim el vostre, aquí, el cantó vostre, així que...
Ui. Oh, el cantó nostre? Ui, 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 ens tindràs cada dia, eh? Sí. Ja tenim postres.
Aquí a...
És el, dir, el carrer... Sí, es pot dir, és el carrer Gelabert, al costat de Josep Tarradellas, a 5 minuts de Sants. Vull dir, estem pràcticament al costat i obrim un espai on també s'hi podran tastar vins amb els pastissos, que és la, una mica el joc, no? Vins destilats que hem elaborat també. Tenim un destilat de Cabrales, per exemple.
En sèrio?
Amb xocolata.
Uau!
Una passada, perquè no hagi tastat. I amb això, amb aquests pastissos que noteu el gust a formatge, doncs...
És molt bèstia aquest pastís. És molt bèstia aquest pastís.
O sigui, vi i formatge, la millor combinació del món.
Sí.
I afegim el punt dolç.
Exacte. Deixarem de fer dentetes a la gent que és a la peixera que està dient jo em vull.
I els de casa, perquè...
I els de...
Al·lucinant.
No, escolta'm, els de casa, que vagin a Yonkeic a comprar aquest pastís, que de veritat que val molt, molt, molt la pena. Sempre millor reserva prèvia, oi?
Sempre millor reserva prèvia, perquè així no s'ha de fer cua, que últimament estem patint una mica de cues. L'únic que hem de tenir en compte és que la nostra botiga del Born, des d'aquest diumenge fins al dia 30, estarà tancada.
Val.
I dijous vinent, dia 19, si tot va bé, estarem obrint el nou espai, amb el qual ja es podrà encarregar.
Per tant, o al Born o al nou espai aquí al barri de Sants, aneu a Yonkeic, que de veritat... És una borrada i una delícia aquest tros de pastís. Jo acabo ja l'entrevista perquè de veritat que em vull acabar el meu tros. Joan García, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.